Aquests darrers dies he pensat sovint en la llunyana tarda de la meva breu trobada amb la Vir, la filla del jardiner del Jafaria. Fou l'any 495 de l'Hègira, quan jo, l'arquitecte Aben Jair, era un nen despreocupat que tot just començava a viure la seva vuitena primavera. Malgrat el temps transcorregut, el record té la nitidesa d'una vivència recent. Mentre el meu pare roman al saló daurat del palau, supervisant la reparació d'un fris de guixeria, jo jugo, lluny de la seva vista, entre els arbres i els parterres florits del gran jardí enclaustrat. M'apropo a l'estany a mirar les granotes que treuen els ulls entre els nenúfers. I en aixecar la vista de nou, veig, d'esquena, una nena dempeus, molt quieta, a tres passos d'una petita pèrgola recoberta de plantes enfiladisses. Va descalça i du tan sols una túnica prisada, d'una blancor que enlluerna, per la qual li cauen els llargs cabells arrissats, tan vermells que sota la llum primaveral brillen com l'horitzó al vespre. A la mà esquerra porta una garlanda de flors de jasamí, que es fica al cap de sobte per tornar després a aquella immobilitat gairebé pètria. Encuriosit, envolto l'estany i camino amb sigilosa lentitud cap a ella. Quan hi sóc molt a prop, sense girar-se, aixeca el braç i assenyala el sostre de les gelosies que tanquen la pèrgola.
M'agrada molt aquella flor,
diu en un to categòric que contrasta còmicament amb la seva veu infantil una mica aflautada. Llavors es gira i em somriu. És cega. Té els ulls de color opalí, sense iris. Abaixa una mica el cap i, fingint tristesa, em demana amb veu submisa que li baixi aquell jasamí i li porti dins de la glorieta. Estic tan bocabadat mirant-la que trigo uns segons a respondre. Avergonyit, sense arribar a dir cap paraula, corro fins a la glorieta i, palpant amb les mans i els peus els buits de la gelosia que el jasamí enfiladís encara no ha ofegat del tot, arribo al sostre i arrenco la flor que m'ha assenyalat. Quan torno a baix, obro la porta de la pèrgola. Tant la tarima de fusta que cobreix el terra com les parets de gelosia estan plenes de testos on creixen plantes estranyíssimes. Però la nena no hi és. Quan tanco la porta i em giro, em trobo davant d'un home que em mira amb severitat. Reconec a l'instant el senyor Ibn Hakam, el mestre jardiner més prestigiós del regne de Saragossa, a qui el meu pare anomena amb respecte el constructor de paradisos. El fill petit de l'arquitecte Habus Ben Ziri hauria de jugar entre arbres de marbre i alabastre, enfilar-se, si de cas, fins als motius vegetals dels capitells, diu amb un to de serietat impostada.
Una nena cega que jugava aquí m'ha demanat,
murmuro espantat buscant-la en va amb la mirada. Em segueix observant amb severitat, però percebo els seus ulls una ombra de sobtat interès, per la qual cosa, per suavitzar el seu rigor, se m'acut parlar-li de la nena. Mentre parlo, veig com se li va crispant l'expressió, com els seus ulls s'omplen de sorpresa i inquietud. Quan callo, s'apressa a entrar dins la pèrgola. Sento des de fora la seva respiració neguitosa, els seus passos inquiets.
Abir, ets aquí. Ets tu, ma filla?
Crida gairebé gemegant. Esglaiat, estic a punt d'arrencar a córrer cap a l'interior del palau, però una obstinada curiositat m'immobilitza. Ibn Hakam ha deixat de parlar. Només sento la seva respiració desordenada. Quan surt, Camina amb el cos encorbat i té la mirada freda i cansada. Se m'acosta. Fa temps que al jardí no hi entra cap nena. Em diu en to ombrívol.
Però jo...
Em fa callar manant-me que torni al costat del meu pare, que no l'entretingui. Però és ell qui marxa precipitadament. No em moc. M'adono que encara tinc el gessamí a la mà. Té una fragància d'una dolçor intensa, gairebé molesta. Espero una estona que la nena torni, perquè imagino que s'ha amagat, enfadada amb el seu pare o potser temorosa que la renyi per alguna entremaliadura. Quan torni li explicaré que el seu pare ja l'ha perdonat, penso, que l'està buscant preocupat. Aguditzo la vista per si besllumo ombres que es mouen darrere dels arbres o de les columnes dels arcs de l'entrada. Observo entre les branques dels tarongers amargs, de les sabines, dels esvels xiprers, per si estigués enfilada. Però la Vir no va tornar. No podia. Havia desaparegut misteriosament feia gairebé un any. La filla d'Imhakam va desaparèixer una tarda de primavera mentre jugava al jardí del Jafaria. El seu pare havia estat més d'una hora capficat a prendre mesures i fer càlculs per a la construcció d'una font de sínia a l'estany central, i en acabar havia cridat la nena. Com que no li va respondre, l'havia buscat pel jardí i després pels salons i pels patis propers. Cap guàrdia ni criat l'havia vista. Desenes de soldats escorcollaren minuciosament el palau, miraren cada racó, darrere de cada cortina i gelosia. Però no hi van trobar rastre de la nena. Llavors van tornar al jardí, potser perquè van tenir la sospita que Imhakam tractava amb tal alarma d'encobrir l'assassinat de la seva filla. Van enfilar-se als arbres més frondosos. Van inspeccionar amb escrupolosa diligència cada pam de terra, buscant algun vestigi d'enterrament. Van destrossar fins i tot un tros d'un parterre sense trobar sinó alguns bulbs de lliris malmesos. Davant la possible iminència del descobriment del cadàver de la seva filla, el jardiner mirava aquelles accions paralitzat pel pànic. La calor de l'angoixa el feia suar abundantment. Va sentir un alleujament quan els soldats van deixar de moure's per tot arreu i es van mirar els uns als altres negant amb el cap. Tot i que ja havien examinat el reduït espai de la pèrgola, abans de sortir del jardí, un d'aquells homes va treure-hi el cap de nou. Va descobrir, sorprès, que a terra, en una tarima de fusta, on una estona abans només hi havia fullaraca, s'hi veia aleshores una túnica blanca i al damunt una petita garlanda de gessamins. Durant un temps, l'estranya desaparició de la Vir va atiar l'ociosa imaginació de la gent. Es van formular hipòtesis, la majoria absurdes, que ben aviat trobaren testimonis presencials, secrets còmplices, confidents, encobridors necessaris, gegantines àguiles famolenques impàvides a l'amenaça de les armes dels homes, raigs fulminants que reduïren a pols les víctimes de la seva fúria, dimonis invisibles, el relat inconsistent i mudable de les enraonies. L'explicació més plausible de totes les que es van sentir suposava que la nena havia estat raptada en un moment de distracció del pare per algú que vivia a l'Aljafaria. Sens dubte, un noble cortesà, potser de la mateixa família reial, amb prou autoritat per prohibir l'accés a les seves estances i, per tant, al seu registre. Un ésser depravat que la devia haver mantingut amagada, qui sap si drogada, mentre la sotmetia a actes d'una perversió inaudita. Potser més tard l'havia mort i, aprofitant la vinentesa, s'havia desfet del seu cadàver fora del palau. O potser encara seguia viva, tancada dins d'alguna petita alcova de les seves estances, a l'arbitri lasciu del seu monstruós raptor. Aferrat a aquesta darrera hipòtesi, Ibn Hakam havia renunciat a la seva vida arran de constructor de jardins. Havia rebutjat totes les feines que li oferien nobles i comerciants de les taifes musulmanes i havia entrat al servei exclusiu del rei al-Musta'in, que havia acceptat de bon grat la seva petició d'allotjar-lo en una petita cambra a tocar del jardí. Tenia la certesa que la seva filla encara romania al palau. Quan s'hi va instal·lar, va prohibir l'entrada a la glorieta, al·legant que reservava aquell espai per a l'experimentació botànica. La seva intenció, afirmava, era crear espècies de plantes fabuloses, la fragància de les quals fos capaç de provocar efectes prodigiosos, atiar o afeblir el furor guerrer, omplir l'ànima de desentesa alegria, revelar coneixement, provocar oblit, desvelar l'avenir, forçar a voluntària submissió, atreure des de llocs recòndits éssers encara innocents. En la dedicació a aquesta empresa inaudita, romania llargues estones tancat dins la pèrgola. La resta de temps el passava rondejant per l'aljafaria, la vista i l'oïda aguditzades a l'aguait de sorolls infantils, d'ombres mínimes. Seguia tota la gent que sortia al carrer amb baguls, fardells o taleques. Fins que un dia, un any i mig després de la nostra trobada, es decidia a abandonar el palau i, sense donar explicacions, s'acomiadar del rei i sortir de la ciutat. Per la meva banda, no vaig explicar res a ningú de la meva trobada impossible amb la petita Abir, perquè, a més de tenir por d'un càstig sever del meu pare per jugar en llocs on em tenia prohibida l'entrada, jo atresorava llavors la tan merescuda fama de fabulador pertinaç que tenia la certesa que, explicant-ho, no aconseguiria sinó un gran enuig per tenir la ruïna insensibilitat que ni tan sols podia excusar la inconsciència de la meva curta edat, d'aprofitar aquell dissortat succés com a matèria per a un dels meus inversemblants i fatigosos relats. La boira del temps enterboliria més tard les imatges d'aquell record, que es va anar ablanint, difús, fins a perdre la seva consistència. Arribar el dia amb què vaig dubtar d'haver viscut realment aquella experiència. Més tard, em vaig convèncer que havia estat una altra d'aquelles inversemblants històries que jo inventava de nen. Després, amb prou feines ho vaig intuir, com a llampades d'imatges confuses d'un somni recurrent de la infància. I ja arribà el temps en què vaig deixar de pensar-hi, en què el mateix relat es va amagar en algun lloc de la meva memòria. Molts anys després, el meu món va ser destruït pel furor infatigable de la guerra. El ramadà de l'any 512 de l'Hègira, després de 7 mesos de rigorós setge, els cristians van conquerir la ciutat de Saragossa. Durant aquell curt temps vaig acabar de perdre tota la meva família. Els meus pares havien mort feia alguns anys. Tots els meus germans van caure durant les inútils batalles i escaramusses prèvies a la presa de la ciutat. I la meva esposa, Jadia, i la nostra filla, Humma, no van sobreviure a la fam i les epidèmies que portaren la guerra i el setge. La meva nena només tenia 5 anys quan, desnodrida, li van començar aquelles febres. Cremava, gemegava i delirava, cridant en va la seva mare, que havia mort als meus braços 4 dies abans. Quan la Humma recobrava la consciència, em mirava plena d'incomprensió, de sorpresa i de por. Imagino que no entenia per què el seu pare no era capaç de guarir-la. La vaig enterrar de nit a la terra endurida i agostejada del meu jardí. Mil vegades hauria preferit que em cremessin els ulls, que m'esquarteressin i que llancessin les meves despulles a la fam dels voltors. Tot i repetir-me que la meva desgràcia naixia de l'inescrutable designi d'Allà, jo no era prou pietós per acceptar, amb serena resignació, l'extinció de la meva estirp, per la qual cosa, durant molt temps, em vaig enfonsar en un estat de desconsolada i callada tristesa. Després de la nostra rendició, els cristians ens van arrabassar les cases i totes les propietats que teníem i ens van expulsar de la ciutat. Molts dels nostres es van traslladar als Ravals, extramurs, on van aixecar humils habitatges i van prosseguir amb les seves feines d'artesans, llauradors o comerciants. Altres van abraçar la religió dels infidels i alguns van anar-se'n als regnes musulmans de Llevant i del Sud, abandonant per sempre la terra dels seus avantpassats. Jo llavors tenia 24 anys i era, com ho havia estat el meu pare, un prestigiós mestre d'obres, avesat sobretot a la construcció de mesquites. Atordit per la mort de la meva esposa i de la meva filla, per l'anihilació definitiva del meu món, paradoxalment vaig acceptar treballar per als cristians en la ignominiosa tasca d'enderrocar els nostres temples sagrats per reutilitzar després els seus carreus, maons, marbres i fustes en la construcció d'aquestes fosques esglésies on ells veneren el seu Déu crucificat. Allà misericordiós m'hagi perdonat. Durant els 2 anys que vaig dedicar a aquesta feina, vaig sentir alguns rumors sobre una nena cristiana desapareguda misteriosament dins del Palau de l'Aljafaria. Relats inquietants que rescataren de l'oblit aquella tarda llunyana en què em vaig trobar i vaig parlar, o vaig imaginar o vaig somiar haver-ho fet, amb la filla del jardiner Ibn Hakam. Però no vaig fer res per indagar més sobre aquells casos, pres com estava per una confortable melanconia que em feia observar i viure tot allò que ocorria al meu voltant com un espectador profundament avorrit i impassible. Fins que un dia, després d'assistir a l'enderrocament del minaret d'una mesquita, una sobtada ploradissa em va envair els ulls durant hores, però va aconseguir a la fi apaivagar la meva ànima, encendre llums a l'horitzó del paisatge devastat del meu cor. Aquell mateix dia vaig decidir prendre el camí d'aquella gent que se n'havia anat a regnes on encara imperava l'islam. A mitjan tardor de l'any 514 de l'Hègira, vaig entrar a l'esplèndida ciutat de l'Lerida. Amb la certesa que aquella taifa no tardaria molt a caure també en mans d'algun dels regnes cristians veïns, tenia la intenció de no romandre-hi més temps del que es trigués a organitzar-hi alguna gran caravana de comerciants que després partís cap a algun dels poderosos regnes meridionals on havia decidit començar una nova vida. Aviat vaig saber que, fins a principis de la propera primavera, per l'arribada de la qual encara faltaven gairebé 5 mesos, no hi hauria cap expedició que sortís vers els regnes del sud. Per la qual cosa, vaig decidir que fins llavors buscaria alguna feina d'acord amb el meu ofici, alguna obra amb el benefici de la qual pogués temperar els rigors i les penúries d'aquell llarg viatge. Quan ja feia una setmana de la meva estada a la ciutat, a casa d'en Casim, un vell amic arquitecte, vaig sentir dir a uns criats que un tal Abdul Bazer, senyor lleidatà d'una gran alqueria del sud, estava buscant manobres per apuntalar i ampliar les defenses de la seva fortalesa. Aviat arribaria la primavera i amb ella les escaramusses i atacs dels cristians, i volia estar ben preparat per fer-los front. No en vaig fer cas, atès que la naturalesa d'aquests treballs no incumbia gens la meva ciència i mestratge. Però una tarda em va venir a veure un emissari d'aquell magnat per dir-me que el seu senyor havia estat informat de la meva presència a la ciutat i em pregava que anés a visitar-lo al Palau de la Suda, on s'allotjava en qualitat de parent i amic del governador.
La pau i la misericòrdia d'Allà estiguin amb tu, Abenjair,
va dir-me aquell home, un ancià molt eixut i tan encorbat que no vaig aconseguir veure-li el rostre.
Monsenyor us vol encarregar la rehabilitació i l'envelliment de la mesquita privada de la seva alcassaba, que ara està bastant malmesa després de 2 segles d'oracions. Abdul Bazer espera convèncer-vos perquè accepteu l'encàrrec.
D'antuvi, la proposta d'aquell magnat em va semblar adient als meus desitjos i necessitats, perquè sabia que Abdul Bazer em pagaria amb generositat per una feina que no m'havia d'ocupar més de 3 mesos. A més, havia sentit que el seu castell era a poc més de 6 llegües del Lerida, per la qual cosa podria tornar de tant en tant a la ciutat per passar-hi alguns dies ociós si per cas arribessin a importunar-me massa les incomoditats i l'avorriment de la vida dins d'una fortificació rural i aïllada com devia ser aquella. Però quan va marxar aquell vell, el meu amic Kazim, que havia estat present durant la breu entrevista, va posar gest ombrívol i em va demanar que m'oblidés d'aquell encàrrec i que de cap manera m'acostés a la Suda per parlar amb aquell home. Li vaig pregar que m'expliqués el motiu d'aquella recomanació, que em digués per què m'hauria de venir cap mal per acceptar una feina amb el pagament de la qual pensava viure sense estretors fins a la meva partida. Cap ni un dels treballadors o servents ha tornat del castell d'Abdul Bazer, va contestar amb el convenciment de qui constata una veritat irrefutable. Veient el meu gest d'incredulitat, en Kazim em va dir el següent. Aquest senyor és conegut a Lerida amb el sobrenom de la Freda Tenebra perquè la seva pell és negra i lluent com un corb i la seva mirada és fosca, profunda i d'una inquietant fredor. La seva enormitat física, els seus trets, els seus gestos, tot en ell és senyal i avís de malesa. Des de fa alguns anys, sense treva, arriba a la ciutat en començar la tardor amb el propòsit de reclutar alguns soldats o per contractar servents o llauradors. No vol cap dona, tan sols homes joves. I et torno a dir, ja que és un fet incontestable, que cap dels homes que ha contractat aquí ha tornat a la ciutat. Em dius, Kazim, li vaig preguntar amb gest de perplexitat, que tots aquests homes han trobat la mort al castell d'Abdul Bazer? Que, per la perversa raó que sigui, reuneix una mainada per després aniquilar-la, deixant, a més, indefenses la seva hisenda i la seva vida en tal acte? El meu amic em va mirar fixament molt seriós, però no va contestar les meves preguntes. A més, em costa de creure que aquest senyor hagi pogut perpetrar durant tants anys un acte criminal d'aquesta inusitada atrocitat? Li vaig dir sense deixar de mostrar-li la meva estranyesa. Si fos tan evident com afirmes, el governador hauria investigat minuciosament els fets i si s'haguessin confirmat aquests delictes, l'hauria executat sense contemplacions. Tret que aquest sacrifici anual... No vaig poder evitar el to irònic en usar aquesta expressió que ara al·ludia a antics costums pagans. Que aquest metòdic extermini del servei contractat s'hagi fet amb la connivència, complicitat o silenciós encobriment, no ja del governador, sinó de la majoria dels mandataris d'aquesta taifa. Va haver-hi algunes denúncies de familiars, digué el meu amic amb to avorrit, Però el governador va repetir a aquella gent les explicacions que llavors li havia donat Abdul-Bazer. Excuses que l'exculpaven a ell i culpaven de traïció o deserció els homes desapareguts. Per la qual cosa, per no importunar-lo més ni provocar el seu enuig, aquells familiars van acabar callant, resignats. A més, amb soldats o sense, el castell ha resistit tots els atacs que ha sofert per part dels cristians. S'encongí d'espatlles per fer-me entendre que la sort d'Abdul-Bazer era irrellevant, que allò que veritablement importava era l'evidència que ningú havia tornat a saber res més d'aquells homes. De segur que, discretament, el governador devia fer les investigacions necessàries per aclarir l'assumpte, vaig dir en convicció. I atès que mai ha pres cap mesura, se suposa que les seves indagacions devien confirmar les explicacions d'Abdul-Bazer sobre la desaparició d'aquells homes. Aleshores, en Kazim em va mirar amb una profunda preocupació. Imagino que perquè em coneixia prou per saber que havia pres la determinació d'acceptar aquella feina. No sé si va suposar també que amb tot allò que m'havia explicat no havia fet sinó avivar la meva curiositat per esbrinar la veritat sobre aquell estrany cas. No vaig anar a veure Abdul-Bazer per no inquietar ni disgustar el meu amic Kazim, però li vaig enviar una nota en què li comunicava que no em trobava gaire bé però que acceptava el seu encàrrec de bon grat. Em va contestar també amb una missiva, en la qual, després de desitjar-me una recuperació ràpida, m'informava que havia de tornar ja a la seva fortalesa i em pregava que, quan em trobés millor, agilitzés els preparatius necessaris per iniciar l'obra, al final dels quals m'esperava a la seva alcaçaba. Uns dies abans que tot estigués enllestit, un correu va portar-me un paquet que m'enviava Abdul-Bazer. El vaig obrir en presència d'en Kazim. A l'interior hi havia un estranyíssim giny acompanyat d'un poema breu en cal·ligrafia cúfica que el meu amic va llegir en veu alta. Busco els 12 jardins que són el mateix. Una vegada hi entres, són un. Els mateixos arbres amb el mateix nombre de fulles, les mateixes flors que rega idèntica aigua, la mateixa olor, el mateix estany, la mateixa pèrgola que escanyen els lliris, els mateixos ocells que canten al mateix instant, les mateixes arrels fosques que són llampec líquid, un sol Edén que són 12, on ahir, avui i demà són el mateix moment. Això busco. L'estrany artefacte era una gran làmina esfèrica de llautó fos, brillantíssim, que tenia dos dits de gruix. Damunt d'aquesta base s'anaven sobreposant altres làmines circulars, articulades de mides diferents, que conformaven l'engranatge d'una màquina. Al mig hi havia un petit cercle central on es veia el número romà 11. Tot l'espai de les diferents làmines era ple d'estranyes inscripcions, breus signes, figures geomètriques, creus, mitges llunes, estels, sigles incomprensibles, marques que semblaven traços esquemàtics de fulles i fruits. Un poema curiós i un instrument magnífic, va dir en Kazim, després d'examinar atentament aquella esfera. Sens dubte, vaig afirmar, fascinat per aquell giny. Però si encara vols anar-hi, no deixis que Abdul-Bazer et pagui la restauració de la seva mesquita amb aquesta joguina per a nens, va dir amb veu cansada. Amb aquest enginyós Kepolavi. Un cercador de jardins, vaig afirmar somrient, perquè celebrava l'agudesa del meu amic en l'invenció d'aquella paraula. No vam dir res més. De nit, quan era tot sol dins la meva estança, vaig tornar a admirar aquella estranya màquina. Va ser aleshores quan vaig veure que el dors Darrere d'unes sures alcoràniques figurava el nom del seu constructor. Aquell giny era obra del jardiner Ibn Hakam al-Sarakwisti. Fa dos dies, els paletes que va contractar Abdul Bazer es van endur el material necessari per fer l'obra de millora de la mesquita. Jo he sortit aquest matí en direcció al castell. He entrat a les terres de l'alqueria d'Abdul Bazer poc després del migdia. Una tènua tela de boira m'ha acompanyat tot el camí, amarant-me l'equipatge, la túnica i els borseguins. He avançat lentament, sense sentir cap altre soroll que les petjades seques del meu cavall. Quan la meva vista s'ha acostumat a la nebulositat de la boirina, he pogut albirar un panorama desolador. A l'alqueria que protegeix Abdul Bazer, els camps estan descurats, gairebé erms. Les séquies estan enfangades i la bardissa ha començat a senyorejar els camins, a esborrar els passos que condueixen els cultius. Les cabanyes dels camperols i els refugis dels pastors es veuen abandonats, en ruïna incipient. Tot allò que he vist és, en suma, record de deixadesa i desolació. Misèria que m'ha impressionat i sorprès en gran manera perquè és el revers de l'exuberància i feracitat que esperava trobar a les terres d'un senyor que posseeix una mesquita privada per a la qual encarrega una costosa rehabilitació. He vist la silueta de la fortificació una llegua abans d'arribar-hi. Des d'aquella llunyania s'albira, sobre un turó desarborat i molt pedregós, el llarg llenç d'unes muralles d'on emergeixen, a cada cantó de la façana, dues torres albarranes. Mitja hora després de l'oració de la tarda, he travessat el portaló de la façana per entrar a un pati quadrangular, molt ampli, al centre del qual hi ha, excavat a la roca, un profund aljub d'un pas de diàmetre. Al voltant d'aquesta cisterna he vist focs i estris per cuinar i diverses eines de paleta. Adossats al parament nord i sud dels murs, hi ha diverses quadres i estances molt petites, fetes amb canyes entrellaçades i fang, recintes ensostrats sense cap porta, on haurien de xoplugar-se els camperols i el bestiar en cas d'un atac a les terres de l'alqueria. No he vist ningú, ni guàrdies, ni criats, ni paletes, ni he sentit cap altre soroll que uns cops de martell que venien d'una d'aquelles dues torrasses que flanquegen el mur principal. He deixat el meu cavall dins d'una cavallerissa buida, on, a terra, hi havia alguns munts de farratge i una pila rectangular de pedra amb dos pams d'aigua verdosa. He agafat l'equipatge que portava i me n'he anat a la torre d'on sortia aquell martelleig. Les torrasses són dues construccions bessones, circulars, no gaire altes, aixecades amb carreus gruixuts. He arribat a l'estreta porta de la torre que s'alça cantonera al nord-est i he tret el cap a dintre. Un espai molt reduït, en el qual amb prou feines hi caben 10 homes. Una escala de mà, de fusta tosca, condueix al buit que s'obre al centre de la primera planta. He aixecat el cap i he cridat vers l'entramat de travessers de fusta. Els cops han cessat. He vist uns peus ronyosos que han començat a baixar pels esglaons de l'escala que cruixien. He sortit a l'exterior. L'home que ha aparegut era un dels paletes contractats per Abdul Bazer. Anava molt brut de polsim de pedra i tenia l'aspecte d'estar molt cansat.
Allà sigui amb vos, mestre Benjair. Us ho desitjo de cor, paraula i pensament.
M'ha saludat, humiliant una mica el cap.
Em dic Rashid. Disculpeu, però estàvem distrets obrint una nova espitllera i no us hem vist arribar al castell. Ens han carregat aquell vell encorbat que, quan arribéssiu, us diguéssim que toqueu 3 vegades la campana que hi ha en aquella petita porta que veieu a l'altra banda del pati.
Ha assenyalat cap al racó de l'esquerra del mur oriental.
Ell us obrirà i us acompanyarà a la vostra estança.
M'he girat per mirar-hi. Tot el mur occidental està cobert d'espesses heures, excepte un racó on s'obre una porta encadellada, baixa i estreta.
La pau i la misericòrdia d'Allah sigui amb vos, Rashid, l'he saludat. Suposo que en aquell lloc hi deu haver la residència privada del senyor de la fortalesa i la seva petita mesquita. Això ens ha dit en Shakir, que és l'únic de nosaltres que ha entrat en aquell altre recinte emmurallat.
M'ha contestat.
Ell va portar el vostre material a la mesquita i és ell qui ha recollit aquests 3 dies les nostres racions estipulades de menjar. Segons sembla, a la planta baixa hi ha diversos salons, la mesquita, una cuina i alguns magatzems, i a la planta superior hi ha les estances privades, tot al voltant d'un vell jardí.
He somrigut i he sentit inclinant una mica el cap.
Estàs sol? On són els altres paletes?
No hi ha soldats? Li he preguntat aleshores, amb gest que mostrava estranyesa.
De soldats no n'hi ha enlloc,
ha contestat.
Estranyats, li hem preguntat aquest matí al vell la raó d'aquesta absència i ens ha explicat que estan apostats a les talaies frontereres i que en cas d'albirar tropes o avançades enemigues s'avisen entre ells i venen a correcuita a defensar el castell. Nosaltres dormim a la segona planta d'aquesta torrassa perquè és un lloc una mica més aixoplugat que les estances sense portes del pati. Ara la majoria dels meus companys són fora de la fortalesa recollint fang i palla per fer tova.
I a l'altre recinte? Li he preguntat mirant cap a la porteta de l'altra banda. Algú ha vist aquest Shakir que recull el menjar?
Tan sols l'ancià encorbat i 2 criades velles,
ha contestat.
Però durant gairebé tota aquesta nit passada hem sentit sorolls de veus, crits, rialles, com si estiguessin celebrant una festa infantil al jardí.
Mentre m'explicava la bullícia nocturna, he percebut la por a la seva mirada. Li he preguntat si per cas es veien el jardí i les galeries superiors des de les terrasses de les torres. M'ha contestat que se n'hi podia veure una bona part, però que durant el poc temps que feia que eren al castell, la boira havia estat tan espessa que destorbava per veure res més enllà de 3 passos.
Fins a l'oració d'aquesta tarda no ha suavitzat una mica el seu rigor,
ha afegit.
Aquesta darrera nit ha estat especialment fosca. En sentir aquella confusió de sorolls, el meu company Zuhair i jo hem pujat dalt de la torre. Però tan sols hem vist algunes llampades de llum somorta que amb prou feines blanquejaven un instant el tapís de la boira.
Vaig a mirar-hi, he dit, deixant la meva taleca a terra. He travessat l'estreta porta i he pujat les diferents escales obliques que porten a la terrassa emmerletada. La feble boirina era prou alta per permetre'm veure amb claredat el recinte residencial. Allò que he presenciat m'ha omplert de turbació i de sorpresa. M'ha semblat que em trobava dins d'un record, mirant-me des de dalt a mi mateix en una imatge antiga, perfilada amb la perfecta nitidesa d'aquelles icones de marbre dels pagans. Perquè el jardí d'Abdul Basir és idèntic a aquell de l'Aljafaria la tarda de primavera en què em vaig trobar amb l'Abir, la filla desapareguda d'Ibn Hakam. A més, he tingut l'absoluta certesa que el nen que he vist enfilar-se per la gelosia de la pèrgola era jo. O vaig ser jo, aquell dia llunyà. Perplex i espantat, he tancat un instant els ulls i m'he tocat el front. Tens febre, he pensat, sentint un cert alleujament. Feia dies que suportava una gran fatiga i una contínua pesadesa llagrimosa als ulls. Em rondaven unes inevitables febres. Veus visions, m'he repetit diverses vegades. El teu estat febril, la màquina d'Imhakam i aquell enigmàtic poema fan que et sembli veure allò que en realitat tan sols t'imagines. Miratges del teu passat de nen fabulador. Llavors he sentit passos darrere meu i m'he girat. Era aquell paleta, en Rashid, que m'havia seguit escales amunt. Durant un breu instant m'ha semblat percebre als seus ulls una lluentor maligna que no s'avenia gens amb la mirada pacífica de l'home amb qui acabava de parlar. S'ha anat apropant a mi molt lentament. He tingut el pressentiment de l'amenaça, la premonició d'una imminent caiguda al buit. He girat instintivament la vista cap al pati i després al jardí. Davant la pèrgola escanyada pels jessamins, un imponent home negre, immòbil i de braços plegats, semblava mirar-me, somrient. He notat aleshores el palmell d'una mà que es repenjava amb fermesa sobre la meva esquena i a l'instant he sentit un pànic cerval. «Esteu bé, mestre Ben Jair?» m'ha preguntat en veu baixa. Quan m'he girat, en Rashid em mirava en preocupació inquisidora. Ni rastre d'aquell gest amenaçador d'abans. «Em ronden unes febres, em temo», he contestat somrient. «Serà millor que aneu a descansar, mestre», m'ha suggerit amb to amable. Al cap d'una estona de tocar tres vegades aquella campana, m'ha obert la porta el mateix vell eixut i encorbat que em va portar a l'herida el missatge del seu amo Abdul Bazer.
«La pau i misericòrdia d'Allà sigui amb tu, Ben Jair», m'ha dit.
«I amb vos, ancià», he contestat.
«Seguiu-me», ha afegit lacònicament abans de girar-me l'esquena i començar a caminar per un corredor entre dos paraments de muralles. El recinte residencial té aquest doble mur que forma un passadís estret que l'envolta del tot. Una ratera per a l'enemic que creui aquesta entrada estreta i cregui que ja és dins del palau. Des dels andadors, matacans i finestres del mur intern, una pluja de fletxes i pedres provocaria fàcilment un gran estrall entre els atacants que, amb prou feines, tindrien espai per maniobrar i per poder armar els seus arcs. Hem travessat una altra porta molt baixa i estreta que s'obre al final de la muralla nord interna i hem sortit al costat del peu d'una escalinata de pedra. Hem pujat fins a la galeria superior, un ample pòrtic amb múltiples arcades obertes que donen al jardí. Mentre el vell obria la porta d'una estança que era gairebé davant del final de l'escala, m'he apropat a mirar el jardí. I de nou he pensat que estava veient el mateix lloc on, en la meva infància, em vaig trobar la filla d'Imhakam. Tot semblava idèntic. L'estany central, la pèrgola, els arbres, el color castany brillant de la terra, els parterres replets de lliris, els rosers policromats, les dues columnes d'alabastre suportant els arcs mixtilinis del costat oriental, darrere els quals he suposat que hi hauria l'entrada de la petita mesquita. Fins i tot les olors, el so dels ocells i la llum crepuscular m'han semblat els mateixos. El vell ha gargamellejat per cridar la meva atenció. «Aquesta és la vostra estança»,
ha dit més encorbat que de costum.
«Us he deixat menjar i un vas amb te a l'ampit de la finestra. Reposeu i compliu amb el rest de la nit. Després d'aquestes oracions, aneu al saló principal, on us rebrà Montsaïd».
Llavors ha assenyalat cap a un arc adovellat que s'obria al vell mig del costat est de la galeria, lloc cap al qual s'ha encaminat després de girar-me l'esquena sense dir res més. He entrat al dormitori, una petita alcova amb una màrfega al mig, sobre la qual descansaven dues mantes de llana plegades i un bagul obert on he guardat la meva roba i els dos llibres d'arquitectura que tinc. Recolzada darrere l'arca, hi havia una fusta que s'ha d'emprar, imagino, per encegar l'única finestra de l'alcova, que s'obre a la paret que mira al nord. Sota aquesta, plantades a terra, he vist tres llagrimoses llumeneres apagades. A l'ampit m'han deixat una safata amb diverses rodanxes d'albergínies fregides, un rosegó de pa, un tros ressec de pollastre i un got amb te fred. He menjat una mica i després m'he ajegut sobre la màrfega. No sé si he somiat. La boira que m'envolta no és sinó l'efluvi d'un perfum dens que emana una flaire d'una dolçor penetrant. Del fons d'aquesta boira ha sorgit el murmuri que m'ha despertat. Una veu dolça, sibilant com una suau brisa entre els arbres, allargava el so del meu nom. He obert els ulls. A peu dret, sobre el bagul, hi havia una nena nua. La seva pell era tan blanca com una lluna brillant i tenia els cabells llarguíssims, arrissats i d'un color vermellós intens. No podia veure'm, car era cega. Els ulls, sense iris, de color amberí. Repetia el meu nom sense gairebé obrir els llavis, imprecisos per la seva extrema pal·lidesa.
Per ventura no em recordes, Abenjair?
M'ha preguntat de sobte, amb una veu llunyana, metàl·lica.
No recordes l'Abir, la filla d'Imhakam? Encara espero el sesamé que t'he demanat fa una estona. Porta-me'l aquesta nit a la pèrgola.
He tancat els ulls, vençut per un sobtat ensopiment. No sé si ho he somiat. Quan he obert els ulls de nou, ja era de nit. Algú havia encès les llumeneres del terra i retirat la safata de l'ampit, on ara es veia tan sols el got amb el te que abans no m'havia begut. En incorporar-me, he sentit un vacil·lant i vertiginós mareig. El bagul estava obert i emetia una llum tubular que projectava al sostre un cèrcol de llum vermella on es veia el símbol X. M'he aixecat feixugament i m'hi he apropat, però en ajupir-me per agafar la màquina d'Imhakam, la llum s'ha apagat. Em sentia entumit, surant en el vaivé d'un aturdiment que m'ennuvolava la vista i em desbocava les palpitacions. He guardat el giny del jardiner a la butxaca de la meva túnica i m'he apropat a l'ampit de la finestra per beure'm d'un glob el got de te. Tenia un sabor agre, dens, i feia una olor de fusta vella que he reconegut a l'instant. Era l'essència d'aquest efluvi nebulós que m'havia envoltat feia un moment, no sé si en somnis. Caminant amb maldestra parsimònia, he entrat al saló principal, que estava profusament il·luminat amb llums d'oli i ciris. Sota els meus peus, el terra s'assemblava a la coberta d'una barca ingovernable. He vist aquell enorme home negre, assegut sobre uns coixins grossos disposats en cercle en un racó de l'altre extrem de la sala. Hi he anat amb lentitud prudent. Amb prou feines havia fet quatre passos quan he sentit darrere meu el so esmussat d'uns grunyits. He girat el cap. Darrere de dos arcs de guixeria daurada he vist una gran gàbia de fusta a l'interior de la qual tres enormes llops blancs devoraven les despulles d'un animal. Les seves gargamelles sanguinolentes s'agitaven clavades dins la carn flonja. He reconegut immediatament el meu cavall, però he seguit caminant com si aquella horrible visió no fos real. He arribat als coixins i m'he assegut davant Abdul Bazer. No he aconseguit dir res. Sé que la meva mirada tenia en aquell moment la lluentor d'una beneita felicitat. El meu anfitrió m'observava fixament, a la boca la ganyota constant d'un estrany somriure. El seu rostre era d'una negror lluent com la del metall brunyit i estava ple de mínimes cicatrius d'incisions voluntàries. Comparada amb la meva, la seva mirada era d'una pertorbadora intensitat, d'una fixesa gairebé narcòtica.
Disculpeu, Said, m'he sentit dir, llunyà. No em trobo bé. M'afligeixen unes sobtades febres.
Em temo que el motiu és més aviat el beuratge d'Imhakam,
ha contestat accentuant encara més el seu somriure fred i mordaç.
Un imbatible anilador de la voluntat, elaborat amb arrel de josquiam blanc, aigua de mandràgora i llavors d'ensaufa, una estranya planta creació de l'ancià jardiner.
Ibn Hakam va ser aquí, és clar, he murmurat.
Notava com el meu cos estava cada vegada més entumit i ingovernable.
La màquina, quan la hi arrabassàreu? Què li vau fer al pobre jardiner?
Ha esclatat en una sorollosa riallada que ha enervat els grunyits violents dels llops. He notat la pressió d'una mà a la meva espatlla i m'he girat penosament. El vell encorbat m'ha somrigut amb un gest cansat i s'ha assegut a la meva dreta. Quan s'ha incorporat per mirar-me, he reconegut el rostre, molt envellit i ple d'arrugues, del mestre Ibn Hakam.
El fill petit de l'arquitecte Abbas ben Ziri s'ha fet un home fort i vigorós,
m'ha dit amb la mirada cansada.
A la meva filla, Abir, el jardí no la va deixar créixer.
Ibn Hakam ve a visitar-me des de fa anys tots els mesos de Safar,
ha intervingut l'Abdul fent-li una breu reverència.
La seva enginyosa màquina el va portar a casa meva. El va portar, de fet, a cadascun dels 12 jardins que són només un. 12 són també les guardianes.
12 nenes de 7 anys que apareixen un mes en cadascuna de les pèrgoles del jardí múltiple.
Ha prosseguit aleshores el mestre jardiner, parlant amb el to monòton de qui recita una lliçó molt ben apresa.
Habiten de dia a les arrels dels jessamins, on són humida terra dorment i es fan carn al capvespre. De vegades alguna no torna d'aquesta letargia i a poc les arrels i rizomes n'absorbeixen la llum blanca. Llavors les cuidadores busquen una altra nena. L'oloraran des del seu somni de terra i l'ensumaran també quan estigui sola dins del jardí dodecageni. No importa el temps que triguin a trobar-la, ja que per a ella sempre és el mateix vespre i la mateixa nit. Quan aconsegueixen atreure-la, l'ofeguen i enfonsen el seu cos dins l'estany central d'on reneix cega i eterna. Això li va ocórrer a la meva filla. Per això haig de protegir el jardí, jove Benjair.
Sou bojos,
he mucitat amb veu llunyana, sentint-me a mi mateix com atrapat dins d'una enorme bombolla d'aigua metàl·lica.
Tots aquests joves, els camperols de les vostres terres, els soldats, aquests pobres paletes de la torre, quina monstruositat feu amb ells.
I amb tu, Benjair,
ha dit Ibn Hakam amb veu impassible.
Va ser una grata sorpresa assabentar-nos que eres a l'herida. Sabia que seria fàcil atreure't aquí. L'obra a la mesquita. Els inquietants relats sobre aquest lloc. El meu giny i el poema que et vaig enviar per si encara tenies reticències. Ets un esperit ple de perillosa curiositat, jove Ben.
I per què jo? He preguntat amb veu somorta. Em va semblar veure la teva filla una vegada. L'he somiat moltes. Però jo ja no sóc ningú. Ja només vull anar al sud, morir i ser enterrat en terra per sempre musulmana.
La meva filla vol el jasamí que et va demanar,
ha contestat.
La meva aparició aquella tarda li va impedir agafar-te'l. I el jardí múltiple necessita el seu fertilitzant, la renovació anual del seu humus. Cada 12 llunes, al mes de Safar, la terra celeste ha de ser alimentada.
La terra celeste!
L'he interromput amb la veu entretallada per una rialla aguda. Després, la meva veu ha tornat a calmar-se sobtadament per sentir-se de nou trista i apagada.
La vostra filla va morir, mestre Hakam. Aneu a saber com, però va morir fa anys. Jo també vaig perdre la meva nena adorada. Jo també vaig pensar que embogiria de dolor. Sigueu clement, Ibn Hakam. Cap acte, ni bondadós ni abominable, us retornarà la petita Abir.
He notat la densa humitat de les llàgrimes estendre's pels meus pòmuls.
La terra del jardí és celeste, divina,
ha afirmat el jardiner amb veu de nuig.
D'aquesta manera ho deixà escrit el profeta hebreu Amós en el seu llibre tercer. I ell ens va enviar del cel una enorme roca de foc que va trencar muntanyes i va alliberar la terra de l'Edèn primigeni que portava a dins, terra prenyada de llavors de les quals van néixer les nenes lunars, les orís, cegues i eternes.
L'imponent negre s'ha posat dret i ha picat de mans enèrgicament. No han trigat a arribar dues velles esdentegades i nassudes. Una d'elles m'ha apropat a la boca un got del qual emanava la intensa flaire del beuratge que havia begut abans a la meva alcova.
Beu!
Ha dit amb veu ronca i autoritària. He obert els llavis i he ingerit el líquid amb inconscient docilitat.
Emporteu-vos els llops!
Ha dit Abdulbazer, asseient-se de nou.
Tingueu-los a la cuina i quan hagin entrat els paletes al jardí, deixeu-los anar al corredor dels murs.
És la nostra obligació protegir com sigui el jardí múltiple, a Ben Jair,
ha contestat el vell jardiner, somrient.
I Abdulbazer és el seu únic rebuster, l'únic que el proveeix d'aliment, car només aquí es renova la terra celeste. I tan sols amb l'olor propera de la seva pell lluenta surten les cuidadores.
Faig tot el que puc, Ibn Hakam,
ha contestat el negre amb un to d'humilitat impròpia. S'ha sentit una remor de rialles i cantussols, un murmuri confús de veus que venia del jardí. Aquesta vegada, malgrat la meva feblesa, malgrat el meu extrem entumiment, he sentit una punxada de paura als ulls. Em cremava l'estómac i sentia una pressió insuportable al pols.
Estan sortint,
he aconseguit sentir murmurar el vell jardiner, abans que tots els sorolls convergissin en un brunzit anorreador que m'ha ennuvolat totalment la vista. He notat com algú m'aixecava en l'aire, em posava dret i em feia caminar mentre em subjectava amb fermesa per les espatlles. L'estrident zum-zum ha remès una mica, tot just per permetre'm sentir la veu llunyana d'Ibn Hakam.
S'ha dissipat, per fi, aquella molesta boira,
ha dit.
Fa una nit esplèndida de lluna nova. Des de dalt de la galeria, l'espectacle del ritu ha de ser immillorable.
Recolzat a la barana de la galeria, imperturbable en aquella immobilitat abúlica, he tret el cap al jardí. Per tot arreu hi havia pebeters encesos, la llum vermella dels quals projectava a les parets de l'edifici les ombres dilatades dels arbres. Les nenes eren a tocar de l'estany, completament nues, coronades amb garlandes de jessamins, blanques com la neu sota la llum de la lluna. Han aixecat el cap vers nosaltres, els ulls espantosament secs, les cavitats nasals palpitants. Ens oloraven. Amb un rictus sincrònic han dibuixat un somriure atroç. Les seves dents són agudes espines de color terrós que donen als seus rostres l'aspecte d'un peix antic i devastador. Han començat a emetre una cantarella ronca i vibrant. Llavors s'han girat cap a la portella del mur que dona al passadís. Els paletes han entrat al jardí, caminant amb mandrosa i rígida lentitud. A les boques entreobertes, el somriure tou dels imbècils. Les nenes els han envoltat. Han començat a olorar-los, a llepar-los el rostre. Sense aturar el seu brunzit de xam, els han despullat amb una delicadesa cerimonial. Acariciant-los, els han fet agenollar. Alguns panteixaven amb la mirada plena d'espant. Altres semblaven sentir un irrenunciable plaer. Agitant els seus membres, els han fet ejacular per revolcar-se després sobre la terra humida. S'han refregat el cos amb grapats de fullaraca que després han mastegat i engolit. En cap moment ha cessat el zum-zum de xam. En perfecta sincronia, les nenes s'han abalançat sobre els joves i han començat a esquinçar-los els colls a dentegades. De tant en tant, escopien a terra la carn mossegada. La sang ha començat a tenyir els cossos nus, els quals de sobte s'han desplomat, inerts. Les nenes han continuat esbocinant-los, frenètiques i infatigables com a faristeles enfollides. Per l'olor de la sang, els llops grunyien i udolaven pel corredor dels murs. He sentit nàusees. Una dolorosa contracció m'ha provocat un vòmit dens. He recolzat el pit a la barana i he tancat els ulls. Tenia el cor desaforat, bategant sorollosament sobre el so dels grunyits violents dels llops. He entreobert els ulls. Les nenes continuaven amb la seva fúria voraç. De sobte, una ha escopit un tros gruixut de carn sanguinolenta i s'ha quedat quieta, ensumant l'aire. Després s'ha aixecat i ha vingut cap a les escalinates, fins a detenir-se tot just a sota d'on érem nosaltres. Sobre la seva pell blanquíssima corrien esquinçalls de sang fosca. Entre els dits de la mà dreta portava entrellaçats els dits d'una mà amputada.
L'Abir vol el seu jessamí,
m'ha murmurat a cau d'orella el vell jardiner.
Quin jessamí?
He preguntat sil·labejant feixugament.
Aquell que vaig llançar a terra de l'aljafaria fa més de 15 anys? Ja no en queda ni tan sols la pols.
El jessamí té 5 pètals blancs,
ha contestat Ibn Hakam,
L'Avir volia i vol els 5 pètals de les teves mans.
La nena em feia gestos perquè baixés al jardí. He sentit una altra terrible convulsió i he tornat a vomitar. Des de la meva encorbada inclinació, he entrevist les dents d'una clau que sortia de la butxaca d'Imhakam. L'he agafada i l'he guardada sense ser conscient de per què o per a què ho feia.
Baixa,
m'ha ordenat Abdul Bazer amb veu autoritària. No m'he mogut. M'he aferrat a la pedra de la barana amb les mans crispades, com fan alguns nens per resistir-se que els portin on no volen.
Els vòmits estan afeblint els efectes del beuratge.
He sentit com murmurava el jardiner. Llavors m'he girat. He fet uns passos trontollants, el cos força inclinat, i he aconseguit entrar dins la meva estança sense caure a terra. He tancat la porta repenjant-hi tot el meu cos. He tret la clau que acabava de prendre a Imhakam i he intentat en va embocar-la al pany. He sentit les riallades ensordidores de l'imponent negre. Aleshores, un cop brutal m'ha llançat per l'aire i m'ha fet impactar contra la columna de la finestra. He quedat assegut, molt adolorit, damunt les llumeneres tombades. He vist la porta trencada per la meitat i com Abdul Bazer l'acabava de desballestar arrencant-la de les seves frontisses i com s'obria pas cap a mi, mirant-me com un animal que s'abat sobre una presa paralitzada. M'he incorporat com he pogut, m'he recolzat sobre l'ampit de la finestra i, impulsat-me amb les mans, m'hi he llançat. L'esclat del cop m'ha fet perdre el coneixement. L'he recobrat quan he sentit els crits d'Abdul Bazer des de dalt de la finestra, incitant els llops a deixar-me anar. Han cessat aleshores els grunyits i la pressió de les mossegades a les meves cames. Notava un calfred insuportable per tot el cos. He provat de moure cadascuna de les extremitats per constatar-ne, amb un alleujament absurd, que malgrat l'intens dolor que em crispava tots els nervis del cos, no semblava que tingués cap os trencat. He suposat que el principal estrall era el meu rostre, atès que el sentia com una massa amorfa, inflada i tova. Possiblement m'havia fracturat la mandíbula, que notava caiguda i desencaixada, i el nas, que em sagnava abundosament. Però cap d'aquestes lesions ha destorbat que aconseguís posar-me dret i que, recolzant-me en el mur, fes alguns passos en direcció a la portella del pati. El temps passava lentíssim, discontinu, governat per onades sobtades de dolor. La inflor creixent dels ulls començava a entorpir-me la vista, però he aconseguit distingir les siluetes immòbils dels llops a l'altre cantó del passadís, entre les quals ha emergit de sobte el gegantesc perfil d'Abdul Bazer. He estat conscient, llavors, que l'única manera de fugir del corredor seria enfilant-me pel mur. Però no em quedaven forces ni per tan sols intentar-ho. M'he donat per vençut. La imatge de la meva petita Humma, somrient-me, ha omplert la meva ment. Ma dolça Humma, he pensat, sentint sobtadament una calma tèbia i indolora. M'he tombat a terra, boca avall. Volia dormir-me per sempre amb la imatge de la meva filla, somrient-me. Somiar eternament el seu rostre. Quan Abdul Bazer m'ha agafat pel turmell dret i ha començat a arrossegar-me apressadament, ja no he sentit ni por ni dolor. M'ha llançat enmig del jardí, enmig d'aquella remor d'eixam que m'envoltava com si fos enmig d'un cercle.
Dóna'm el llaçament que et vaig demanar a Ben Jair.
La veu era infantil, una mica aflautada. Algú m'ha allargat la mà dreta i m'ha obert el puny. He sentit un cop sec que m'ha segat els dits, però no he sentit cap dolor. M'he alçat tot just quan el giny d'Imbhakam començava a vibrar i a emetre un intens centelleig dins de la butxaca de la meva túnica. Les nenes han vingut cap a mi. M'acariciaven, m'oloraven, m'estrenyien el membre viril, em llepaven els artells sense dits, les ferides de les mossegades dels llops a les cames.
Havia de portar-te el jessamí dins de la pèrgola, Abir.
He remugat inintel·ligiblement. Malgrat que els cossos de les nenes m'entorpien el pas, he aconseguit, arrossegant-ne unes quantes, arribar a la pèrgola i deixar-me caure damunt d'una de les parets de gelosia que ha cedit el nostre pes. Dins d'aquell petit espai, l'olor de jessamí era d'una dolçor gairebé insuportable. He quedat de panxa en l'aire, amb algunes nenes sobre meu. No he volgut obrir els ulls. Les primeres mossegades m'han semblat gairebé agradables. La meva mà sana ha acabat per atzar dins la meva butxaca. Una dentada a la tràquea m'ha deixat sense respiració. He sentit com m'ofegava en un estany de llum encegadora. He extret amb força desesperada la màquina del jardiner perquè s'escapés així l'udol de dolor que la meva boca trencada no podia proferir. Llavors, el terra ha començat a cedir. S'ha esfondrat i he notat com queia vertiginosament en un buit interminable. Feia olor de terra humida, de fulles mortes, de flors podrides. No recordo el temps que ha passat després, abans que el món es fongués. Quan m'he despertat, em trobava sobre les restes de la pèrgola destrossada, envoltat de soldats que m'escridassaven i m'apuntaven amb les seves llances. Tenia el giny del jardiner aferrat a la mà sana, que em cremava insuportablement. Abans que me l'arrabassessin, he pogut veure el número 11 brillant al centre. Han arribat llavors alguns homes il·lustres, els rostres dels quals he tingut la certesa d'haver vist alguna vegada fa temps.
Hem trobat l'assassí de la filla del mestre Imbhakam.
He sentit com deia un dels soldats.
L'ha esbocinat. La pèrgola esbardellada és plena de bocins de carn humana, de cabells i d'ossos. Sembla com si se l'hagués menjada. Els gossos del rei l'han atacat i li han destorbat la fugida.
Ha afegit un altre guardià abans de llancejar-me al costat dret. Un home treu el cap per mirar-me. Abans de desmaiar-me, reconec el rostre abatut i plorós d'un jove Imbhakam. Reconec el cedre sota el qual han muntat el cadafal a la plaça davant l'entrada principal de l'Aljafaria. Reconec el tumult de la gentada, insultant-me, llançant-me pedres. Ho reconec tot. Jo ja vaig ser-hi fa molt temps entre aquesta munió enfervorida. El meu cor de nen estava sorprès per la imminent execució de l'assassí de la filla d'Imbhakam. Abans que el butxí em doblegui el clatell sobre la soca dura, em busco a mi mateix entre la gent. Busco amb la mirada els meus pares i germans. Els trobo molt a prop meu, drets entre la gentada. Veig els seus rostres plens d'odi i sento com les seves veus em maleeixen. Al vell mig seu, agafat a la mà de la mare, hi sóc jo, amb 8 anys, esglaiat i tremolós, presenciant l'espectacle de la meva i de la seva decapitació.